Però ens encetem una setmana més opinions des del confinament, tot i que esteu en fase zero, cosa doncs, que ens alegrem de dir. I parlem, doncs, com és habitual, amb la Lourdes Auquer. Bon dia, Lourdes.
Hola, bon dia.
Octavi Formatxer, bon dia.
Bon dia a tothom.
Christine Merlier, bon dia.
Bonjour, bon dia a tothom.
Antoni Puig, bon dia.
Bon dia des de l'exili.
Doncs vinga, que ja estem en fase zero. Podem dir que mica en mica veiem la llum al final del túnel. Sí. Com ha anat la setmana? Com esteu? Heu sortit? Perquè ja podem començar a sortir a fer una miqueta d'esport, a passejar una mica. Bé, ja veiem doncs, que anem avançant, que anem endavant, que cada vegada hi ha menys morts, per sort. I sí, també doncs, que hi ha més persones que sortosament doncs, són donades d'alta. Vinga, sembla que anem ben encaminats, sembla que el confinament...
Sí, sembla que sí. Sembla que la cosa va una mica millor, però tampoc ens hem de confiar massa, perquè un dia són 69 morts, però l'endemà són 181, però després l'altre dia 130, i clar, jo penso que mentre no siguin zero, no podem dir, però clar, mentre això és una cosa que puja i baixa, puja i baixa, i això vol dir que encara no... a més, hi ha molts indicis de que les xifres que ens donen no són massa reals, perquè hi ha moltes discussions sobre si la manera de calcular la gent que es mora o la gent que està infectada, hi ha molts dubtes.
Si parlem a nivell d'Espanya, cada comunitat comptabilitza de forma diferent, no? Llavors, aquí també està el problema, que aquestes dades doncs, no sabem fins a quin punt són fiables.
I hi ha una cosa inquietant, una notícia d'avui molt inquietant, que és que la meitat dels contagis nous són de personal sanitari. Aquestes són sants.
Bueno, és normal, perquè estan
mitjans. L'altre dia...
Les paretes i tothom sap de què va. Bueno. Que la meitat de les persones que se'ls ha detectat sigui personal sanitari és molt preocupant, eh?
Bueno, però és que és normal. Estan allí metidos des del principi.
Sí, Cristina, però a tots els altres països també estan ficats a dintre i estan tractant amb els malalts. I no n'hi ha tants. Espanya és el país on hi ha més morts, no, perdó, més infectats de personal sanitari del món. I a mi em va posar molt nerviós l'altre dia la compareixença del ministre de Sanitat de que les coses, que havia sigut un èxit, que ens hem de felicitar perquè aquí fem les coses bé i que som el millor país del món, quan realment és el país que té més gent infectada que el personal sanitari.
Després,
a què creieu que es pot deure doncs, a que hi hagi doncs, tants sanitaris infectats? També tinguem en compte que al principi anàvem molt sobre la marxa, podem dir improvisant, minut a minut improvisant, anava a dir dia a dia, no, minut a minut improvisant, i també doncs, moltes d'aquestes infeccions van tenir lloc segurament aquests primers dies, que encara es desconeixia realment l'abast del coronavirus. Sí. Però vaja, a què creieu que es deu això? No han tingut prou equips de protecció?
Per una banda, una falta de mitjans que ve des del moment de les retallades. I aquí no tenim tants mitjans com els altres països, més o menys, del nostre entorn. I després, que el personal, a causa d'aquestes retallades, es veuen obligats a fer una quantitat d'hores, més hores que un rellotge. I els pobres van agotats completament. Per tant, jo penso que una cosa és la falta de mitjans i l'altra és aquesta espècie de sobreesforç que han de fer, perquè la veritat és que ens hem de treure el barret perquè aquesta gent estan fent un esforç que no els hi podrem pagar mai. No?
No serà que no mengen tant, vull dir, perquè els comentaris de la gent és que quan porten els epis i tota l'equip no poden menjar, no, vull dir, jo dic que no serà que baixen les defenses perquè no estan ben alimentats i per això el tractant malalts es contaminen ells, no? Dic jo,
Són extremes. Són situacions extremes i si no te nutres bien i si no estàs a tope, pues te caes.
De totes maneres, aquella escena fa una setmana, quan es va tancar IFEMA a Madrid, segurament ho heu vist tots per la televisió,
sí, que tota aquella espècie
d'aquelarre, sí. Bueno, cuidado, era personal sanitari.
Ha aixecat molta polseguera, aquesta imatge.
Home, és que no ens per menys, no?
Sí. Ahir la presidenta de la Comunitat de Madrid va demanar disculpes.
Sí, ara.
Ho vau veure? Va, o...
Però a veure, és suficient demanar disculpes? Es pot haver contagiat molta gent en aquell moment, no?
Segurament. Clar. Penseu que el creixement és exponencial. A la que es contagia algú, tot el que tens al voltant es contagia. Jo no sé, vosaltres quan esteu a casa, ja us veig aquí, a Cristín, veig a Sònia. Nosaltres dintre de casa no portem mascareta. La gent que hi ha a la nostra vivenda està igual que nosaltres. Si ve un de fora que s'ha contagiat, a tota la comunitat amb la que convisqui.
Mi hijo vive conmigo y trabaja todo el día y está con gente distinta todos los días y entra y sale de casa. Él trabaja con mascarilla y guantes, pero cuando llega a casa lo saca, se ducha y ya está.
Claro.
Aquí estamos.
Sí, sí.
Avui
sí,
estava llegint una notícia, que a França, el dia 27 de desembre, ja hi va haver un cas de coronavirus. Ha sortit ara un metge de la regió sanitària del departament Saint-Denis, que està a prop de París, d'un senyor que en aquell moment se li va declarar una pneumònia, però ara li han fet una altra vegada els anàlisis i resulta que era coronavirus ja. I això va ser el 27 de desembre. Resulta que ell no havia viatjat, però la seva dona és peixatera i ven en un mercat i és un lloc on hi van molts xinesos. Llavors es dedueix que aquesta senyora va agafar, era asimptomàtica i li va passar al marit i als fills. O sigui, però fixa't que estem parlant del 27 de desembre ja, i potser es trobaran casos doncs, anteriors i tot, vés a saber, no? Perquè ara es aniran descobrint coses, no?
Bueno, l'última, la sospita que tots tenim, però que no ens atrevim mai, sempre hi ha la història de la conspiració, Estats Units declaradament el president i el cap d'exteriors a Pompeo ja acusen directament a Xina que l'origen del virus és a Xina i que Xina va ser molt negligent a l'hora de comunicar-ho a tot el món. Ara fins i tot Alemanya ja li està demanant explicacions al govern xinès sobre l'origen de l'epidèmia.
Laboratorio.
Tenint en compte que avui en dia la meitat de l'economia mundial i la meitat del trànsit mundial pràcticament és de Xina cap a fora, doncs és inevitable que la sortida aquesta hagi sigut rapidíssima. I si a Xina ja sabien el mes de novembre que hi havia casos, a Europa segur que el mes de desembre ja n'hi havia d'importació. Quan es va suspendre el mobile, que s'havia de fer, si recordeu, a finals del mes de febrer, per suspendre una activitat d'aquest fuster és que ja hi havia moltes proves. Aquí nosaltres ens vam començar a preguntar per què l'han suspès el mobile. Ja ho sabíem perquè el suspenien, ja.
I Trump dice que ha sido fabricado en un laboratorio chino. En laboratorio, lo dice claramente.
Sí. Però la teoria...
Que se les ha escapado de las manos, esto.
La teoria més consistent és d'un científic francès, un tal, segurament la Cristina el deu conèixer, Luc Montagnier, és un senyor que és Premi Nobel, i va dir que això ell havia detectat, dintre del virus del coronavirus, havia detectat cèl·lules del VIH, o sigui, de la sida, no?
De la sida, sí.
Dedueix que s'estava fent un antiviral contra la sida i se'ls hi va escapar de les mans, segurament, sí. I es van barrejar cèl·lules diferents que venien dels rats penats o d'alguna història així, i llavors es va barrejar aquest estudi de la sida amb l'estudi del coronavirus, sí. I aquí va començar la infecció. Això és la teoria d'aquest senyor francès, però sembla que és la més acceptada per tothom.
Bueno, és que aquest institut de Wuhan hi havien treballat, aquest senyor és el que havia treballat. Hi ha interessos americans, vull dir, és un laboratori mundial per sí, fabricació de vacunes.
O sigui, que va sortir d'aquest laboratori, però que no va ser intencionadament, que sinó no, que no, va ser una cosa, un accident, diem, no?
El problema és el govern xinès, per una qüestió de prestigi o pel que fos...
No ho sabrem nunca, eh?
Aquest va ser el problema.
No, clar, no,
no ho sabrem mai. Vols dir que no arribarem a saber, Cristín, no?
Que si ha sido voluntario o no, muy difícil de saber. Viene de un laboratorio, ¿no?
Es muy, No, el més probable és que fos un accident.
Ara, si fos...
Aquest bitxo és artificial, segur.
Però, sí, dius, i com pot ser que hi hagi accidents d'aquest tipus, no?
Exacto. Bueno, para las guerras...
M'estranya una mica,
No, para las guerras bacteriológicas hay muchísimas cosas hechas en laboratorio y guardadas en neveras. Eso se hace en todos los países del mundo.
Hi ha avions que cauen per accident. Hi ha plantes químiques com la de Tarragona que en teoria no podien tindre aquests accidents i els tenen. Va passar-ho de Txernòbil, que els hi va descarrilar una central nuclear. Però als Estats Units també havia passat. Allà a les tres illes va estar a punt una vegada d'haver un accident nuclear fortíssim als Estats Units. Els accidents són accidents perquè...
No, que sí, d'acord, però que s'escapi un virus d'un laboratori, així a priori, pels que no hi entenem del tema, a mi sembla...
Com que descarrilar una central nuclear,
Sònia.
És tentador, pensar mal. Jo, com sempre, penso mal. És molt tentador.
La pel·lícula del com es diu, de Daniel Brown, l'escriptor, Inferno, és una mica això, la vaig veure abans d'ahir i és una mica això.
A veure, ara una pregunta molt important que us haig de fer. Heu anat ja a la perruqueria?
No.
Jo nunca voy.
Home, ja veieu que no.
No.
L'Antoni segur que no hi ha anat.
No. Jo estic esperant, no, encara tinc cabell,
Ja ho veiem, ja ho
veiem. Ja podem, però...
No. Doncs, a veure, recordem que des de passat aquest dilluns estem en la fase 0 de desconfinament, de desescalada, com es coneix, amb diferents, doncs, ja permisos. Sí que per franges horàries, finalment, el govern d'Espanya, recordem, va rectificar i va fer cas de la petició que feien des de la Generalitat de que aquesta desescalada en aquesta fase, doncs, que es comptabilitzés o que es distribuís per diferents franges segons l'edat, no? I també, doncs, una altra rectificació que va fer el govern d'Espanya sembla ser que el desconfinament serà per regions sanitàries i, evidentment, no serà de forma totalitària. No és el mateix a Tarragona que a Barcelona, per exemple, no? En aquesta fase, doncs, ja es permeten fer les sortides al carrer. Heu sortit vosaltres?
Sí. I tant, sí. Home, i tant. Quan vam poder obrir la porta vam sortir i tant.
Jo clar, he sortit en
qualitat de cuidadora. A un quilòmetre de casa,
Jo he sortit en qualitat de cuidadora i de convivent. Clar.
Perquè jo, clar, jo, com que sóc un de la tercera edat, de la franja de 10 a 12, i ella és la meva cuidadora, clar.
No. Sortim de 7 a 8. Que és l'hora ideal per passejar. Ja està, i és l'hora que ens vam trobar amb la Cristina.
Però el que és curiós és que s'hagi de rectificar tantes vegades. Tu acabes de dir, s'ha rectificat això, s'ha rectificat allò, s'ha rectificat, s'han fet 1.000 rectificacions. Vol dir que quan has de rectificar, vol dir que primer t'has equivocat, no? Per tant, tanta rectificació...
Equivocar-se'ns de savi.
És una situació molt atípica, és molt difícil.
Ara va ser molt difícil. No és la de la gent que s'ha quedat penjada fora? No ho heu sentit, això? La gent que s'ha quedat penjada als altres països i que no pot tornar a casa?
Sí.
Que... Però també hi ha una altra cosa. Clar, hi ha molts viatges que es van començar quan ja hi havia alarma del coronavirus.
Sí, suposo,
que l'aeroport de Madrid era un foc d'infecció terrible per la quantitat de gent que entrava i sortia. Els mateixos italians que tenien viatges pagats i tal, feien les mil i unes per saltar-se els confinaments i vindre. I molts, i van vindre molts cap a Espanya, perquè a Mallorca, quan la presidenta de la Comunitat Balear, la Francina, per la seva compte i risc, va declarar l'exclusió de Mallorca, pràcticament va tancar a l'aeroport i el port, hi havia un creuer que venia d'Itàlia, carregat a tope, italians, que s'havien embarcat, a més eren milanesos i s'havien embarcat a un port o a Civitavecchia o a Nàpols i aquest creuer va arribar a Palma quan ja hi havia hagut confinament a Itàlia. Vull dir que molta gent que ha sortit de viatges per no perdre el viatge que ja tenien pagat.
Bueno, però ja, per exemple...
I han sigut molt inconscients. Perquè hi ha hagut...
Sí, però, Antoni, hi ha un cas d'una família, d'un matrimoni que va anar a Cuba molt abans de començar l'estat d'alarma, no? van a Cuba per un màster d'ell, que és terapeuta, i va fer un màster allà. I ara, doncs, pues, està, clar, està demanant ajut perquè no pot tornar, no... No, està apuntat per la... Perquè el repart... Bueno, no ho sé dir en català. Bueno, la repartició de, cap al país, no? I, sí. I està en llista d'espera. I, bueno, i allà les condicions són, a Cuba són molt dolentes, han de fer moltes hores al súper, bueno, i ell se li estan acabant, clar, preocupat per la seva vivenda d'aquí, no, estan súper desesperats, van sortir l'altre dia dient-ho, no? I inclús hi ha companys seus que han marxat amb un avió que va fletar a França.
Sí. Perquè a Bolívia, aquest cap de setmana van morir tres nois de Reus, que es sí. veu que els van fletar una avioneta a Sant Cruz per intentar tornar. Però penseu, per exemple, a l'aeroport del Prat, l'altre dia també hi havia informació, hi ha tres vols diaris només a un aeroport. Sí, a un aeroport que
l'any passat. ¿Cuánto podremos viajar? ¿Cuándo?
De moment et pots moure a la teva província a partir del dia 11 de maig.
No veig molt difícil.
Ja serà molt, ja serà molt. El dia 11 de maig ja et pots moure a la teva província. Ja pots fer reunions com a màxim de 10 persones.
O sea, me puedo ir a Tarragona, me puedo ir a donde quiero. Sí. ¿No?
Tens el límit. De província.
Antoni, tu podràs venir? No,
no podrà venir l'Antoni.
L'Antoni, si tot va bé, a finals de juny podrà venir.
Bueno, ja veurem, ja veurem. Heu vist
el cas? Si tot va bé. Ara, recordem que aquesta desescalada, com dèiem, es farà per zones sanitàries, en el cas de Catalunya, i llavors hem de tenir en compte que no totes aniran a l'uníson. Per tant, no sé jo si aquesta desescalada en cas de Barcelona serà el mateix, perquè Salut està analitzant, doncs, precisament si demana que aquesta desescalada es retardi el que és àrea metropolitana. Antoni, que això t'afecta a tu directament.
A mi m'afecta directament, però penseu una cosa. Primer, demà hi ha al Parlament, Sánchez es presenta perquè li prolonguin 15 dies
l'estat d'alarma.
L'estat d'alarma. I sembla ser que no ho aconseguirà, tal com estan les converses.
No, també, esclar.
No,
llavors... Bueno, encara està pendent això, eh? No està molt clar.
No, tot està... Bueno, a més, tal com és aquest govern que s'atreveix a treure un boletí oficial de l'Estat el diumenge a la tarda per veure si s'obren les perruqueries el dilluns, ja m'explicaré si improvisen.
Debe tener
a su alrededor. I després una altra cosa. Aquí, com que els agrada tant copiar el que fan països més ben preparats, com per exemple a França es pot viatjar 100 quilòmetres del teu domicili. L'autorització a França amb el confinament 1 és... podràs circular 100 quilòmetres de distància del teu domicili.
L'altra casa, d'acord.
I aquí sí, trobes...
Ara, amb les regions sanitàries, si tu has d'anar a la segona residència... però dintre de l'àrea metropolitana, no sé quina residència.
Bueno,
com no tinguis una residència...
No, es referia que si tenies la teva segona residència dins la mateixa província.
Clar. Sí, llavors... jo la tinc a Roda de Barà, per això estic a
Barcelona. Dintre de la mateixa província hi ha molt pocs, eh? Precisament, ara que parles de França, crec que a França volien fer també un estat d'alarma semblant a aquest, i el Senat ho ha tombat, eh? No ho ha acceptat, el Senat de França.
Estaven explicant un cas...
No sé si la Cristina ens pot informar més.
Improvisant bastante, també improvisant bastante en França i
rectificant. També hi ha molts problemes. Aquests dies he vist alguns vídeos de França i també hi ha molts problemes de corrupció i problemes amb les mascaretes i molts problemes semblants als d'aquí. A més, és un estat centralista tant o més...
Si hi ha un país... Si hi ha un país... Perdona, Cristina.
No parlem tots alhora perquè si a la ràdio és horrorós, per internet és impossible d'entendre. Cristina, digues.
No, que en França hi ha gent que empieza a moverse també, a salir i no obedecer. Sí. Empezamos.
Penseu que en un país com Espanya, per exemple, que la província de Badajoz fa 360 quilòmetres d'amplada, que la meitat de la distància entre Madrid i Barcelona és a travessar la província de Saragossa, i que tens altres províncies com Melilla, que fa 3 quilòmetres d'amplada, el concepte de província com a límit és absurd. Ara et trobes, per exemple, aquí al costat mateix tenim Bellvei i Castellet i la Jornal. i la Gornal. Castellet és Barcelona i Bellvei és Tarragona. Hi ha un carrer al mig, que és el carrer de les dues províncies, que surt per la tele contínuament. Hi ha una senyora al balcó, diu, si la meva filla viu aquí davant i no puc veure-la. I jo per anar a comprar haig d'anar a Vilafranca i no puc anar al comerç amb els amics d'aquí davant. Això és grotesc.
Això se suposa que se solventarà, no?
Sí.
Que no ho deixaran però, així. Sònia, seria molt incoherent, no?
Jo si tingués fet el xalet, me l'hagués fet a Castellet i Sonal, jo podria sortir i en canvi no podria anar a Tarragona. Vull dir, hi ha coses que són absurdes.
És que la situació és absurda, de per si. És absurda.
Sí. La gent que té la segona residència a Cunit i viu a Barcelona, doncs no poden anar-hi, no? O si estan a Cunit i volen anar a veure la seva mare, que viu al poble del costat, a Cubelles, doncs tampoc. Així és que, a veure, lo de les províncies s'ha demostrat que és un problema que no... jo penso que el treball que ha fet durant dècades la Generalitat per construir unes àrees bàsiques de sanitat, doncs això és fruit d'una experiència, no? Per tant, jo em penso que s'hauria de respectar. El que passa que el govern espanyol, clar, dintre d'aquest estat d'alarma, doncs ens iguala a tots, no? Llavors, nosaltres hem fet un treball, una recerca, una cosa que ha durat molts anys, però clar, si, per exemple, a Extremadura o a Múrcia no ho han fet, doncs per fer-ho tot igual, doncs s'ha de dictar una norma que valgui per tots, no? Però llavors és una llàstima tirar per terra tot aquest treball que s'ha estat fent durant tants anys, no? Per tant, no sé, això és una cosa que està sobre debat i que s'hauria de discutir una mica, no? I que tenir en compte del treball que han fet algunes regions autonòmiques com ara la nostra, no?
Sí. Jo, per exemple, també hi ha un tema de consciència pròpia del ciutadà n'ha après d'aquesta crisi. El ciutadà n'ha après. Jo no sé a Roda de Barà, però a Barcelona moltíssima gent porta mascareta. Per la compte que porta.
Perdona. I moltíssima gent no en porta. Sí, perquè sí. Veure aquestes imatges de gent fent esport, sortint massivament al carrer, fent esport, i molts no tenen mascareta.
Si quan
estàs amb una altra persona de mantenir una distància de dos metres, no, que és el que recomana, quan fas esport, n'has de mantenir 8 de metres. Sí. Perquè, evidentment, la forma de respirar és molt diferent.
Sí.
Llavors, vam veure que això no s'estava complint.
No.
Una observació que nosaltres vam fer l'altre dia, que vam anar passejant per Barcelona, el primer dia que vam poder fer un quilòmetre, va ser que la gent gran, sobretot, sí que porta mascareta.
Perdona, un incís, fer un quilòmetre, no, tu pots fer els quilòmetres que vulguis, mentre no et moguis d'un quilòmetre, t'allunyis més d'un quilòmetre.
Bueno, nosaltres vam arribar a la Sagrada Família.
Però que pots fer 20 si vols de caminar.
Tenim un quilòmetre.
La
feina que vas tenir per tornar a casa.
Estem desentrenats i com a boles.
Cristín, per pujar a casa teva també necessites...
Hoy no hago cada dia. Ahora no hago cada dia. Voy al pueblo con la perra y vuelvo. Y subir, sí, es duro. Es duro.
Sí.
Però no et queixis perquè el gos t'estira tu, et va estirant amunt.
El gos li fa una mica trineu a la Cristina.
Exacte.
Jo, per exemple, jo com a ciutadà us podria dir una cosa, jo si pogués anar a Roda de Barà, a part de que el cotxe, com faig sempre, el deixaria dintre de casa perquè a Roda de Barà es pot caminar a peu, jo us prometo que faria
caminar a peu, sí, clar, no es caminarà.
Portaria mascareta per efectuar les meves compres al poble.
Para comprar llevo. No, no llevo. Si voy a la montaña, no llevo.
Que Roda, passejant ahir i no trobes ningú. Si no trobes ningú, no té massa sentit portar la mascareta. No
nosaltres
sé,
la portem, eh? Per
la portem, però...
A la muntanya no la pongo, perquè és que no veo nadie. Ara sí voy a comprar, sí. La tengo colgada.
Sí, clar. Però com que aquí hi ha metro, no cal, no?
Bueno, aquí hi ha gent que ho respecta i gent que no.
L'any passat hi havia
la gent aquí a la plaça d'Espins, sense mascareta, ni nens, ni... Parlo de pares joves, eh?
Ah.
I allò semblava, asseguts als bancs, com si no hagués passat res. I, en canvi, hi ha gent que també ho respecta.
Aquí sí que li dono tota la culpa al govern. Perquè el govern hagués hagut d'insistir molt, com estan insistint ara pràcticament, que és obligatori. Clar. Però, clar, quan ho sabien, com que no hi havia mascaretes, no era
obligatori. No és obligatori l'ús de mascaretes, eh? Només és obligatori el transport públic. Sí, per anar pel carrer és recomanable, però no és obligatori, eh? No, no, és
no ho és. Jo us puc dir una cosa, com fan els japonesos, i el que se'n vulgui emburlar, que se'n burli. Jo faig servir molt transport públic. El metro i el tren, per exemple, si puc vindre a Roda Barà amb tren, us asseguro que no vinc en cotxe. Però vull dir, a partir del mes d'octubre, que és quan hi ha risc d'epidèmies i grips i tot, jo em poso la mascareta, però com està cantat, i si algú que risc...
No, és que ens hem d'acostumar. Jo crec que ens hem d'habituar a la mascareta, que és pel nostre bé i pel bé dels altres persones que ens trobem. Llavors, ha de ser un hàbit, ha de ser un hàbit.
Clar que sí.
Malauradament haurà de ser un hàbit.
No serà, no serà. Jo crec que sí que no serà. Com en Japó, que van mucho con esto.
Jo penso que això ha de ser a criteri de cada un. L'altre dia jo parlava de Suïssa, però bueno, també Suècia, Dinamarca i molts països han deixat a criteri de cada un les normes. Sí. Vosaltres us en vau tirar al coll tots, dient que aquí a Espanya això no podia ser, perquè aquí som diferents i tal. Però jo penso que sóc de l'opinió que la gent som així perquè els que estan al front són corruptes, això està declarat així, són gent que... I arriba un moment que no confies en ells. El que dèiem abans també, fan unes normes i l'endemà tens de sortir a rectificar. Això dona una sensació de poca seguretat. I llavors arriba un moment que el ciutadà diu, escolta, aquests que manen, què fan? Si no saben, ens tracten com uns nens, no? Sí. Per tant, escolta, tu, vinga, tira i jo ja sé el que haig de fer. I arriba un moment que hi ha una certa anarquia, però perquè el model que tenim davant i en el qual ens mirem és així. Si en els altres països no és que la gent sigui molt més responsable, que sí, que potser sí també, no? Però una mica els que estan al davant i manen, pues, tot i que es puguin equivocar igual que altres, però per lo menos són coherents amb les coses que diuen, no? Jo penso que aquí els que manen, els que estan davant i fan les rodes de premsa, estan molt a la mercè del que els diuen que s'ha de dir, no? Hi ha alguns que no sabem qui són, que són els que manen i són els que els diuen quines coses s'han de dir i quines coses s'han de fer. I aquest és el problema i això els ciutadans ja ho comencem a veure, eh?
De ahí pueden venir problemas, ¿eh? Cuando la gente va a empezar a concienciarse de lo que realmente es la situación, puede haber problemas, puede haber problemas.
Penseu, per exemple, la confiança que pugui tindre el poble espanyol amb el govern és minsa. Ja no parlem amb la monarquia, després de que el Juan Carlos, per exemple, ara ja l'acusen d'haver passat quasi 2 milions d'euros amb un maletín a Suïssa. Vull dir, això ja es diu declaradament. Després, la justícia no ha estat pas exemplar a Espanya, ni molt menys el comportament de la justícia. De totes les institucions, aquí ja no creiem en elles.
Doncs aquest és el problema, Antoni. Aquest és el problema. No és que siguem aquí, que no siguem civilitzats i que siguem uns anarquistes. És aquest el problema, que veiem que la justícia i els que estan a dalt doncs no fan les coses com s'han de fer, no?
Quan tu veus, per exemple, un expresident de govern que encara que sigui d'un partit que no ens agradi o no haguem votat, però és la democràcia és això i s'ha d'acceptar qui guanya. Però quan veus que aquest expresident se salta olímpicament al confinament per fer esport, encara que diguin que l'han multat, la gent ja no s'ho creu. El mal exemple és devastador.
Es como un niño no respeta a su padre, si su padre tiene una actitud que el niño pues no acaba sin respetar a su padre, pues es un caos.
¿Está? Sí, exactamente.
Eso es lo que está pasando aquí. Yo estoy en contacto con Suecia, en contacto directo, y ahí respetan muchísimo al gobierno, a la gente que está en el gobierno. El tío que les habla de vez en cuando, el señor que les habla de vez en cuando, lo ves como muy sencillo, habla claro, es transparente, no sé, es como un poco una cosa familiar prácticamente, ¿no? Sí. Y todos pues hacen según su propio criterio, lo que decías tú, Octavi, lo que pueden hacer, ¿no? Van al restaurante, salen a la calle y no hay ninguna pandemia feroz y alocada que está deshaciendo el país, ni mucho menos.
Val, perdona una pregunta, Cristín. ¿Tú crees que si això es fes a Espanya, la gent seguiria el mateix comportament?
Igual sí.
Jo, perdona, però ho dubto moltíssim.
Tendríamos que dar aquesta oportunitat. No nos han dado una oportunidad.
Ja, però potser dones l'oportunitat avui... i s'haguessin mort el doble de persones.
Si això es fes avui...
Home, Cristín, com nens tontos, no. Però vam veure quan va passar que els nens podien sortir al carrer, què va passar?
No, com
veus que hi ha gent que va a la platja, veus? No, la gent no ens estem portant bé. Amb el confinament total, val. Però i quantes vegades veus una persona que va buscar el pa cada dia, quan li estan dient que ha d'estar confinat, que compri pa i el congeli? Doncs això ho veus. Llavors, penso, estem veritablement mentalitzats amb el comportament que hem de seguir? Ho sento, jo crec que no.
Sònia, això d'avui per demà no. D'avui per demà, no. Però això és una qüestió de temps, és clar.
No és el caràcter llatí, no és el mateix un suec que nosaltres.
No, però...
Nosaltres estem acostumats a tenir aquest contacte amb gent, a parlar amb gent, a donar-nos petons, a abraçar-nos. En altres països no és igual. El caràcter és més sec i això és una realitat.
El caràcter...
Sí, això és una realitat.
O nosaltres estem acostumats a anar als bars. Hi ha molts països que no tenen aquesta afició com tenim nosaltres aquí, és que és així. Llavors... No tenim el mateix caràcter ni tenim el mateix comportament. Ja no perquè siguem més o menys incívics, sinó per costums, per tradicions, jo crec.
Però jo crec que ens donen l'exemple i tenen molt que veure. Aquest senyor que deia ara la Cristina, estic segur que allà molta gent ni el coneix. I al cap de 4 anys tornarà a la seva feina i s'ha acabat. Aquí hi ha gent que tota la vida han viscut a la política i han viscut de dir el que els hi manen de dir. I aquest és una mica el problema. I això passa també en altres països llatins.
Va treballar amb bicicleta, este senyor, O sea, que aquí és otro mundo, és otro mundo. Aún así, la responsabilidad, aunque tengamos un carácter diferente, que sí, que vale, que tenemos un carácter diferente, y el francés también, tendríamos que aprender a ser responsables. Y es una situación que nos lo puede precisamente aprender y enseñar. A ser responsables. Es el momento de ser responsable. Pero no porque papá nos dice hay que llevar esto, no hay que llevarlo, puede salir o no puede salir. Tomando conciencia de lo que hacemos.
Sí, eso sería el ideal.
Sònia, Espanya és un país que ha de ser terriblement difícil de governar perquè és tan variat i hi ha tants comportaments diferents. Jo, per exemple, a mi m'agrada sempre analitzar les coses. Jo el que estic sorprès, precisament, és com el poble espanyol, en situacions límits, es comporta a vegades amb una disciplina quasi sueca, perquè el confinament, que a Itàlia no va funcionar...
A Suècia no.
Aquí va ser rajatable. La gent és que... Jo entenc l'explosió de llibertat que van tindre els nens quan van sortir, també és fruit d'un confinament tan bèstia, tant temps, que no podia passar d'una altra manera. El dia següent les coses ja eren diferents. El dia següent ja no es veia aquella espècie de massacre de criatures corrent per tot arreu. Ja estava la cosa molt més ordenada. Algú ho havia de dir, que deia el nostre...
Jo crec que els casos que hem vist són casos minoritaris. Totes aquestes fotos que hem vist a Instagram és perquè la gent s'ha dedicat a fotografiar els moments. Però en general, hi ha molta gent que diu que la gent va respectar molt el que havien dit. El que passa que, clar, hem vist els casos que han fet soroll i hem vist les fotos de Collserola, hem vist les fotos de la Diagonal...
De la Barceloneta.
I aquests 4 o 5 llocs que la gent, sí, es va passar, d'acord. Però, en general, no va ser tan catastròfic com diuen,
No es pot generalitzar, evidentment, no tothom està tenint aquests comportaments, però existeixen. Llavors penso, si tot i això, saber que hem de respectar aquestes normes de confinament i de més, hi ha qui se'ls salta, si no hi ha aquestes normes, pregunto, se'ls saltaria més gent o no?
Viva la Virgen.
Jo crec que amb una mica de temps...
Però aquest és el problema, Octavi, que no tenim temps. El virus corre i no tenim temps.
No, però, per exemple, l'any que ve, d'octubre, no ens passarà el que ens ha passat ara, La gent portarà mascaretes, més el que ja us he dit abans, que el mes d'octubre et posaràs la mascareta per agafar el metro, jo penso que hi haurà més gent que ho farà, perquè ho hem après. El problema d'Espanya és que ens hem trobat sempre en situacions molt al límit, sense estar entrenats. Quan es va implantar l'euro, el govern no ens va ajudar pas, el vam implantar nosaltres. quan va morir Franco i va arribar la democràcia, la gent no es va tirar al carrer a fer barricades amb les llambordes. I el canvi va ser radical i brutal. La població aquí ha aguantat un estoïcisme tremendo, la ineficàcia d'un govern que no sabia per on anava. Aquí la gent no s'ha mutinat. Ens hem estat, no 40 dies, ens hem estat 60 tancats a casa i encara ens preguntem per què. Ara que ens diuen que les mascaretes seran obligatòries quan el govern no en tenia, o quan arribaven mascaretes de Xina foradades. Vull dir que el poble espanyol necessita aprendre, perquè en certa forma és analfabet perquè els nostres governants no ens han ensenyat mai.
Antoni, perdona que et rectifiqui. Recordem que les mascaretes no són obligatòries, només en el transport públic, de moment. Fins avui, que estem a dimarts, que estem gravant en aquests moments, dia 5 de maig, no són obligatòries, només en el transport públic. Són recomanables.
Són recomanables, perfecte, sí.
Així com els guants, per exemple, bueno, ja es deixa una mica... A l'entrar en algun establiment, doncs sí que s'aconsella que es posin, sí. I doncs això sí... Però també recordem que són una gran font de contagi, els guants, eh?
Però veus... I tant. Jo també recordo... És millor rentar-se bé les mans cada vegada, sí, això
jo,
està clar.
Jo també recordo els primers dies del confinament, dels primers dies, tothom estava desesperat a les farmàcies o a les drogueries o d'on fos intentant comprar guants i mascaretes. No n'hi havia. No. La reacció ciutadana és pues, que se'n vagin a la merda, no me la poso.
Clar, és que és això el que diem.
Arribarà un moment a donar les mascaretes com que tot cromos. I la gent no
s'ha
posat.
Al principi no podien fer-ho obligatori perquè no n'hi havia per tothom. I clar, no pots fer una cosa obligatòria quan vas a la farmàcia i diuen no, si no n'hi ha. Però van dir per la tele que sí que n'hi hauria a la farmàcia. No, doncs no n'hi ha. Clar, arriba un moment que dius, bueno, però escolta...
Tampoc hi ha alcohol, tampoc... Normalment tampoc hi havia.
Ara jo tinc autèntica curiositat amb el que queda d'any de veure, sobretot amb el tema polític, hi haurà eleccions a Euskadi i a Galícia. Bueno, a Galícia no penso que hi hagi cap canvi i el País Basc, malgrat aquell accident de l'abocador, tornarà a guanyar el que ha guanyat. Té el carisma de fer-ho bé. El Lehendakari porta un carisma de fer-ho les coses ben fetes. Però si a conseqüència de la pèrdua de confiança del govern espanyol hi haguessin eleccions aquest any, estaria intrigadíssim en veure el resultat, perquè el poble espanyol segur que passa factura. Com li passarà al senyor Trump, com li passarà a molts governs que hauran d'anar a eleccions aquest any i el ciutadà no està massa conforme amb la gestió que han fet. Per exemple...
Vinga, sí. Companys, ho hem d'anar deixant ja aquí.
Vale.
Acaba, Octavi.
Preguntar-li a l'Antoni quin és el...
No li facis una pregunta a l'Antoni.
No, que contesti amb una sola paraula. Quina alternativa hi ha a Espanya?
La República, perquè tot l'altre ja s'ha aprovat.
República, vive!
Ui, ara ja toquem un tema.
Ahir vaig veure, a la Sexta, vaig veure que una notícia que dubtava que les televisions espanyoles la donguessin, que és tot aquests trepitxeus del rei. I no, vam fer un reportatge a l'hora del Wyoming que vam parlar bastant largo i tendido de totes aquestes coses del rei, emèrit.
Vinga, ho deixem per la setmana vinent. Deixem aquest tema per la setmana vinent.
L'última enquesta del CIS ha posat la popularitat de la monarquia al nivell més baix. És la institució menys popular a Espanya, segons el CIS. I ara li pregunten al CIS per què no pregunta més coses de la monarquia.
Companyes, que tingueu molt bona setmana.
Molt bona setmana.
Cuideu-vos
molt. Bona setmana a tothom.
Vinga, cuideu-vos.
Buenos passeos.